Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ciudad de Kiev se prepara para un inminente ataque ruso después de que en las últimas horas se hayan intensificado los ataques. Imagínate estar bajo esta lluvia de misiles. Qué horror, ¿eh? El miedo que se tiene que pasar aunque estés en un refugio. Y la impotencia también, el dolor de ver cómo el capricho, la locura o los intereses de un hombre que se ha saltado toda la legalidad vigente están matando a los tuyos, obligándolos a salir del país, separando también a miles de familias o metiéndolos bajo tierra para intentar salvar la vida cada vez que suena una sirena que anuncia que van a caer bombas de manera inminente.
No hay mucha gente en mi casa, pues mucha gente ha dejado nuestras casas el primer día de la guerra. Y pues cuando escuchamos a sirenas tenemos solo 12 personas en nuestro sótano. Es electrificado, tenemos las sofas, tenemos agua, todo va bien.
Así nos ha contado Dimitro, un profesor de literatura de Kiev, cómo es el refugio que han creado en su edificio. Antes se resguardaban en el metro, pero junto a los pocos vecinos que quedan en su bloque, ha conseguido crear un pequeño búnker cerca del garaje, donde ahora cada vez que se disparan las sirenas corren a refugiarse. Pues así bajo tierra han pasado la noche en muchísimos lugares del país después de que ayer por la tarde se intensificaran, como decíamos, los bombardeos que, entre otros edificios, derribaron la torre de telecomunicaciones de Kiev. Se están viviendo las horas más duras, las horas más crudas de esta guerra que llega hoy a su séptimo día. La localidad de Jersón ya está rodeada por las tropas rusas que durante la noche han lanzado también paracaidistas sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. Y la destrucción ya es más que evidente en muchísimos lugares. Hay vídeos que la verdad ponen los pelos de punta. Está por ver hasta dónde va a aguantar la resistencia ucraniana, que además de la lluvia de misiles, se dispone a recibir también la enorme caravana de blindados rusos que está ya a menos de 30 kilómetros de Kiev, la capital, que a esta hora aguanta como puede. Más de 600.000 ucranianos están ya fuera del país, la mayoría en Polonia. Solo en el último día se calcula que han salido 150.000 personas, pero muchos se van para volver. Hombres que dejan a su mujer y a sus hijos a salvo al otro lado de la frontera y se dan la vuelta para luchar contra los rusos. Se organizan por grupos de WhatsApp y Telegram para planear acciones, construir también barricadas, fabricar cócteles Molotov o cualquier explosivo casero y resistir también con las armas que les han suministrado desde su propio gobierno. Hoy, por cierto, de nuevo delegaciones de Rusia y de Ucrania podrían reunirse para intentar alcanzar un alto el fuego, pero nadie confirma que esa reunión se vaya finalmente a producir. Y esta madrugada el presidente Joe Biden ha pronunciado su primer discurso sobre el Estado de la Unión y ha advertido a Putin: cuidado con amenazar a un país de la OTAN.
Estados Unidos y nuestros aliados, decía el presidente Biden, defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de todo nuestro poder.
Biden señalaba también que Putin está más aislado que nunca. Y aquí en España, Pedro Sánchez ha cambiado de postura. Este lunes, en una entrevista en Televisión Española, decía que nuestro país solo enviaría a Ucrania material defensivo, pero esta mañana en el Congreso ha anunciado que también mandarán material ofensivo. Algo que no ha sentado nada bien a sus socios de Podemos, que ya han salido a protestar, pero que sitúa a España en la línea que están siguiendo la gran mayoría de países europeos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No sé si te suena, Pilar, el nombre de Alberto Núñez Feijóo.
Me suena de algo.
Bueno, y más que lo vas a escuchar, porque dice el presidente gallego que no va a esperar a la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia de esta tarde y ya ha anunciado que optará a la presidencia del PP. El presidente de la Xunta asegura que ha tomado una decisión precipitada pero meditada en relación al liderazgo en el Partido Popular, una decisión que nunca pensó que iba a tener que tomar, aunque dice que no se irá de Galicia por lo menos en un mes. Y esta tarde algunas comunidades como Cataluña Cataluña, Madrid y Andalucía van a pedir a la ministra de Sanidad el fin de las mascarillas dentro de las aulas, una propuesta que apoya la Asociación Española de Pediatría. Un paso más hacia la normalidad después del que se dio ayer por la Comisión de Salud Pública, que decidió que solo deberán guardar cuarentena las personas contagiadas por coronavirus. Detenidas además tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, por tenencia y distribución de material de pederastia en Internet. La operación se ha desarrollado en 13 países en los que se han detectado más de 90.000 cuentas en la red, se han identificado más de 100 sospechosos y se ha asegurado la protección, que esto es lo importante, Pilar, de 136 niños en todo el mundo. Madre mía. Y hoy estamos celebrando el miércoles de ceniza y además una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa por la paz en Ucrania. En la audiencia general de este miércoles, Francisco ha enviado un saludo al pueblo polaco, los primeros en apoyar a Ucrania tras la invasión rusa, y ha recordado que los polacos están abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus hogares a los ucranianos que están huyendo de esa guerra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya ha sido identificado el seguidor que insultó al jugador del Cádiz en Granada.
El Granada ha informado que en colaboración con la policía ha identificado al seguidor que realizó insultos racistas contra el futbolista del Cádiz, Carlos Acapo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes durante el partido Granada-Cádiz. Se trata de un hombre de 28 años y el club nazarí confirma que no es abonado del club. Por cierto, que la Liga ya ha denunciado el hecho ante la Fiscalía. Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Sale del partido Valencia-Athletic de Bilbao, que se juega en Mestalla a las 9:30, con empate a 1 en el primer partido y con cruce de declaraciones desde que acabó el partido de ida. Bordalás y Marcelino no se ponen de acuerdo.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. No creo que los árbitros vayan a dejar influenciarse por las declaraciones. Si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. Nosotros, yo en mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento que del árbitro se juegan 20, es un hecho.
El partido lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. A esa hora comienza el Mallorca-Real Sociedad, un partido de la Liga que se recupera. Y el viernes comienzan en Pekín los Juegos Paralímpicos de Invierno y el Comité Paralímpico sí permite la participación de los deportistas rusos y bielorrusos.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:07, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Ja estan tomando sus asientos. Senyor Gil, a la meva dreta. Company d'esports, bona tarda de nou.
Què tal, bona tarda?
I a la meva...
Dreta física.
A la meva esquerra, física, el senyor Carles Osada, cap d'informatius d'aquesta casa.
Què tal? Jo al centre, que m'agrada
esquerra
molt.
Esquerra física.
Què ve vostè? El centre, sempre al centre.
Què ve vostè amb el mandil de la cuina, no, dic, de la cuina d'informatius COPE?
Sí, està en plena ebullició la cuina. Bé, sí, clar, sí. Fixa't a tu. 1:10, ens queda 1:10 per posar el plat a taula, eh? I encara queda, eh? Però avui està tot molt revoltat amb això de la vaga de l'ensenyament, eh?
Perquè, ara en parlarem,
no,
sí.
És terrible, això, eh?
Ara en parlarem.
Els que tenen criatures en edat escolar...
Clar, què fan els pares? Que porten els fills a les feines? Bueno, d'això en parlarem d'aquí una estona, sí. Però abans, senyor Losada, dígame que va a llover i dígame com està el temps del tràfic.
No, plourà els pròxims dies, pràcticament fins al cap de setmana, però no serà aquella pluja abundant i amb ganes que necessita, doncs, la terra, no? Tota la terra, la de Catalunya, la de la resta d'Espanya, perquè fa molts i molts, molts mesos que no veiem ploure amb ganes i els embassaments estan que ho necessiten, eh? Arriba, doncs, com et deia, hem anunciat aquests dies un canvi de temps a partir d'aquesta tarda, amb diversos fronts que aniran passant Catalunya, deixarà cel tapat, aquests fronts, amb ruixats dispersos, insisteixo, no resoldran els problemes de manca d'aigua que tenim i tampoc frenarà el descens de les reserves d'aigua, però aliviarà un xic tota aquesta situació. Temperatures en descens també a la banda baixa, sobretot a les comarques de Lleida i el Pirineu. 14 graus ara a Tarragona, Barcelona i Girona, 12 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. Anem cap a la xarxa viària, que sí. Tenim els habituals problemes d'aquesta hora. A la Ronda Litoral i Ronda de Dalt hi ha retencions intermitents, sempre a direcció Llobregat, per obres, un clàssic d'aquests dies, a la C-17, a Parets del Vallès, direcció Vic, i encara hi ha un carril tallat al Vendrell, autopista P7, direcció Tarragona, per un vehicle que està averiat i que talla, com deia, aquest carril. El transport públic, fluidesa o normalitat, cap problema, només aquesta incidència, que ja s'acaba, el dia 4 acaba la vaga dels ferrocarrils de la Generalitat, però encara dura avui, amb uns serveis mínims entre les 3 de la tarda i les 8 del vespre, que seran del 85%, eh?
I els ingredients avui de la cuina de...
Doncs mira,
informatius?
Molt bé, parlarem, com et deia abans, del tema de l'atur i també farem una repassada en com està el procés de reindustrialització dels terrenys de les fàbriques de Nissan. Recordeu tots plegats que Nissan va tancar la paradeta, 3 factories que tenia aquí a Catalunya, a Barcelona, doncs sembla ser que a poc està tancant aquest trencaclosques de qui, quines empreses ocuparien tots aquests terrenys. Està a punt de quedar resolt aquest trencaclosques pel que fa sobretot als grans terrenys que hi havia a la zona franca i també la planta de Montcada. Molt aviat es podia donar per finiquitat un acord. Escoltarem què diuen els representants sindicals aquest migdia. En canvi, els terrenys de Sant Andreu de la Barca són uns terrenys d'uns particulars i al final han quedat despenjats d'aquest procés de reindustrialització del que és Nissan. Les negociacions sembla ser que estan ben encarrilades i el vehicle elèctric serà el gran protagonista juntament amb la logística de tot el que s'ha d'ocupar d'aquests terrenys on hi havia doncs, Nissan tant a la zona franca com a Montcada. També estarem atents al balanç que han fet aquest matí els Mossos d'Esquadra sobre la situació de la delinqüència i d'altres aspectes doncs, amb els que treballen la Policia Autonòmica Catalana. Em quedo amb aquest titular. Un 19% dels investigats per delictes d'odi a Catalunya durant 2021, atenció, eren menors d'edat. Són aspectes destacats en aquesta lluita contra l'odi. Per pal·liar aquesta situació, els Mossos ja han posat en marxa un programa per formar 190 alumnes d'ESO de 37 escoles de Catalunya perquè facin d'enllaç entre alumnes assetjats i també aquesta oficina de delictes d'odi que té oberta la Policia Autonòmica Catalana. És un tema molt interessant perquè el tema de l'assetjament escolar realment és d'aquestes xacres que, quan tenim notícies, no són gens agradables, i iniciatives així, que els mateixos alumnes s'impliquin en apartar els assetjadors, sempre és una bona iniciativa i una bona notícia.
Sí, Losada, gràcies. Després escoltem a partir de les...
2 de la tarda, 20 minuts.
Allà hi serem.
Allà hi serem. Bon programa.
Gràcies, sí, Losada. D'aquí moment, com deia el Carles Losada, parlarem d'aquesta vaga d'educació, 15, 16, 17, 29 i 30 de març, contra l'avançament del calendari escolar. Però abans, la informació esportiva. Senyor Gil, bona tarda de nou.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Actualitzem...
Actualitzem. Aviso para navegantes. Va, vinga, lo primer de tot. Avui, a Esports Cope, en joc, una entrada doble per l'Espanyol Getafe.
Hombre.
Posin la ràdio a les 3 i 5. Bueno, posin la Cope sempre.
Sempre.
I a partir de les 3 i 5, en qualsevol moment, Joan Batllori donarà les instruccions oportunes perquè dos pericos, ja m'enteneu, eh? Dues persones puguin assistir a aquest Espanyol Getafe de dissabte a Cornellà Prat. No havia començat encara quan ha entrat a l'estudi la roda de premsa de Darder, que és el jugador de l'Espanyol que avui atendrà els mitjans de comunicació. El futbol ja l'ha explicat bàsicament el Corrochano ara fa uns minuts, amb aquest València Atlètic de Bilbao, el plat fort, la tornada de semifinals de la Copa del Rei, un altre episodi de Bordalás versus Marcelino. Dues maneres d'entendre el futbol. I escolti, moltes coses en plana poliesportiva, eh? Miri, ara mateix, en bàsquet, tenim a l'Uni Girona pendent del que podria ser una de les derivades del conflicte a Ucraïna. Sap vostè que la FIBA ha fet fora a les seleccions i equips russos de les competicions de bàsquet. Un d'aquests equips russos, en el bàsquet femení, és l'Ekaterinburg, que sí, era el principal favorit per guanyar l'Eurolliga femenina aquesta temporada. Si treuen fora a l'Ekaterinburg de la Lliga de Campions, s'obriria, parlo encara en condicional, s'obriria una finestra perquè l'Uni Girona, que havia quedat eliminat d'aquesta competició en l'última jornada, doncs pogués ser repescat i continuar en la competició de quarts de final de l'Eurolliga femenina. Després l'Alberto Díez ens donarà més detalls, com ens explicarà també la victòria del Barça, 107-88 davant de l'Andorra, ahir en partit recuperat de la Lliga Endesa. En el futbol sala, a les 8 de la tarda, Copa del Rei, eliminatòria partit únic, Santa Coloma, Xota de Navarra, i l'altra bona notícia del dia, una d'elles, la confirmació que en la propera edició del torneig Comte de Godó estarà present, com diria Angelito García, Rafael Nadal Parera.
Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Senyor Gil, gràcies.
Que, per cert, Kachanov i Rublev, sí, aquestes russos, són del Real Club Tenis Barcelona. Però bueno, vol les preguntes del dia o té pressa?
Doncs ràpidament les preguntes.
Telegràficament, que diria aquell. Us semblaria un bon reforç amb blaugrana Andreas Christensen? Sí, 78%, no 23. Com rebreu a l'Espanyol dissabte a Cornellà? Xiulets, 67%, aplaudiments, 33%.
A quina hora comença Sportscope?
3 i 5 de la tarda.
I l'espectacle de Tiempo de Juego?
L'espectacle de Tiempo de Juego avui a les 9 de la nit.
Doncs també escoltarem tot el que passi avui en aquesta casa.
Sí, senyora.
Gràcies.
Fins demà.
I no perdi l'entrevista, perquè parlarem amb Yolanda Segura, portaveu del Sindicat de Mestres USTEC, per saber com es planteja aquesta vaga dels propers dies. Bueno, Enriqueta, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
¿Cómo estamos?
Tal?
Bien.
Muy bien.
Pues mira, aquí
bien,
al pie
bien.
Del cañón y marcando muchas personas que sé que lo hacen, el 650, 51, 52, 53, porque quieren perder kilos de una manera pues sana. Y eso sí, antes de primavera. ¿Puede ser, Enriqueta?
Pues puede ser, porque tú sabes que el plan 1, 2, 3 es muy rápido, muy efectivo. Son solo 3 semanas y en esas 3 semanas podemos llegar a perder de 3 a 7 kilos. Y con el plan, además, conseguimos purificar, desintoxicar y depurar el organismo, que es lo más sano que podemos hacer. A veces dices es que con la edad pues ganamos peso, no se puede perder. Con el plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir.
Bueno, pues lo vamos a conseguir y además en 3 semanitas. La primera semana, ¿qué hacemos?
Pues la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña, que son los que nos ayudan a bajar volumen, a perder la barriguita, a vencer el estreñimiento y a bajar más de 2 kilos.
¿La segunda semana?
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que además también la regeneramos, eliminamos la retención de líquidos, el resultado es un vientre más plano y seguimos perdiendo kilos.
¿La tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos atrapan la grasa para expulsarla, para seguir perdiendo kilos sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y el plan es apto para todos. El colesterol, la diabetes nos va a bajar porque por fin vamos a conseguir perder peso con el plan 1, 2, 3.
Bueno, pues si no tienes tiempo para dietas y tampoco para hacer entrenamientos de estos mortíferos, marca ahora mismo el 650 51 52 53. Enriqueta y todo el equipo de dietistas de Clinitec os van a ayudar. Y si lo pedís ahora mismo, pues lo vas a recibir mañana y sin gastos de envío.
Claro que sí, además el plan es que lo llevamos a domicilio sin gastos de envío, pero si llaman ahora, Montse, los oyentes de COPE van a tener de regalo con el plan 1, 2, 3 el podómetro, que es un contador de pasos, van a tener de regalo las 3 infusiones detox más lipo y más drena y también de regalo el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado. Esta gran promoción, si me llamas ahora, te viene gratis con tu plan 1, 2, 3, el teléfono 650-51-52-53. Quiero recordar que el plan es totalmente natural y con registros sanitarios.
Uy, yo solo de pensar que en 3 semanas pierdo kilos y además ese rolón, es que ya me veo con el rolón. Enriqueta, muchas gracias.
A ti, Montse, un besazo muy grande.
Otro para ti, 650 51 52 53.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho hem parlat amb moltes ocasions en aquesta emissora i també en aquest programa. Els sindicats de mestres convoquen vaga a les escoles i instituts. I ja tenen dates. Li preguntem quines són a la Iolanda Segura, portaveu del sindicat de mestres USTEC. Iolanda, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, ja tenim dades que podem dir-les a l'audiència perquè sàpiguen quins dies comencen. Quins són els dies?
Sí. Doncs finalment, unitàriament, hem decidit que fossin que siguin el 15, 16, 17, 29, 30 del mes de març.
S'ha arribat a aquest acord. Tornem a explicar el per què aneu a la vaga, Iolanda.
Sí, anem a la vaga, doncs, perquè tenim un sistema educatiu amb moltes mancances i amb moltes necessitats que, en la qual doncs, s'ha d'invertir els recursos necessaris i no s'ha fet, no hi ha voluntat de fer-ho. Portem molts anys patint unes retallades que es van aplicar abans del 2010. Bueno, el 2010, ja recordeu que hi va haver una crisi econòmica i que va haver totes unes retallades que van recaure sobretot en educació i a sanitat. Totes aquestes retallades, pel que fa a educació, no s'han revertit. Hem aconseguit millores, però molt poc significatives, que no han influït en la millora del sistema educatiu. Penseu que en aquell moment les retallades no només van ser de les nostres condicions laborals, que és evident que nosaltres reclamem doncs, que se'n retornin, però no estem reclamant millores i increments, sinó allò que ja teníem. I, per altra banda, doncs, les retallades van recaure, sobretot, també a augmentar ràtios i disminuir plantilles. I això encara ho continuem arrossegant. Totes aquestes mancances i aquestes necessitats es van evidenciar molt quan vam tenir la pandèmia, no? Se'ns va confinar. I llavors tota la societat va poder veure, no?, de forma preocupant i alarmant, que el sistema educatiu feia aigües per tot arreu. Doncs, en comptes d'aprendre una mica de les circumstàncies i dir, ostres, anem a posar remei, no? Anem a veure com podem solventar tot això que s'ha evidenciat d'una manera tan escandalosa, que com diem, doncs, ja tothom doncs, es va posar pel crit al cel i com pot ser i què passa aquí, no? I se'ns va donar com la raó en el col·lectiu de dir, ostres, doncs teniu raó quan vosaltres denunciàveu aquestes coses, com pot ser que ara no ens en recordem d'això i se'ns vulgui criminalitzar perquè ara no fem aquesta crida ja de dir prou fins aquí hem arribat, quan és evident que encara això està molt present, encara les patim i no hi ha hagut cap voluntat per revertir i posar els recursos necessaris. L'únic que s'ha estat fer al Departament d'Educació és tirar endavant mesures populistes que no resolen totes aquestes circumstàncies que tenim greus en el sistema educatiu. Per nosaltres ja estem cansats d'anar a les meses de negociació a no negociar res, perquè ells ens arriben amb les propostes, sigui la de l'ordre de calendari, com la del currículum, com la del decret de plantilles, com la de reversió de les retallades, com la de l'estabilització de les persones interines, com la sentència del 25% del català. És a dir, tot això, quan arribem a les meses, ens posen el document allà al davant i no podem negociar res. Ells ens informen, ens ho expliquen, nosaltres diem això, l'altre, i tot és no, això no pot ser, no hi ha pressupost, no sé què. No hi ha pressupost, però després anuncien 16 a 12 milions d'euros per pagar unes extraescolars perquè les famílies no posin el crit en el cel per veure què fan amb els seus fills les tardes del mes de setembre, no? A la jornada intensiva, en la qual han decidit avançar el calendari 5 dies.
Escolta'm, és una convocatòria de vaga que inclou 14 punts. Vosaltres encara continueu demanant la dimissió del conseller Cambray, no? A qui continueu acusant de tenir actituds impositives, de no voler negociar els canvis del calendari amb la comunitat educativa. Us han dit alguna cosa respecte a aquests dies de vaga? Recordem, 15, 16, 17, 29 i 30 de març.
Bueno, no ens han dit res. Mira, pensa una cosa, nosaltres avui teníem una altra convocatòria de mesa, ens havíem tornat a cridar en mesa, en què tornaven a situar l'ordre de calendari sense moure ni una coma, i a més, unes instruccions d'inici de curs que anaven en la línia d'aplicar doncs, aquest calendari. I hem dit que no, ens hem tornat a plantar i a més ho hem fet de forma també mediàtica. Hem dit, doncs, convoquem roda de premsa avui i que vegi el senyor conseller que nosaltres no pensem negociar perquè públicament ens han menystingut i ens ha menyspreat doncs ha menyspreat el diàleg. L'ha menyspreat el diàleg amb nosaltres. I nosaltres per què demanem la dimissió? Perquè creiem que una persona que ostenta aquest càrrec, que és el de conseller d'Educació, el que ha de fer com a mínim és estimar el col·lectiu al qual representa. Com a mínim. I parlar bé d'aquest col·lectiu, prestigiar la seva feina i voler millorar les seves condicions, i no només les condicions d'aquest col·lectiu, sinó les condicions del sistema de l'educació i del servei que porten a terme aquest col·lectiu. Quan no hi ha totes aquestes circumstàncies a sobre, aquest senyor conseller l'únic que fa és imposar una sèrie de mesures que només les ha debatut amb entitats privades, com seria la senyora Fundació Bofill, que està composada per uns integrants que mai han xofat un centre educatiu ni s'han enfrontat a la realitat a les aules, la realitat crua i aplastant de tenir 25-30 alumnes amb tota la diversitat, amb totes les necessitats, aquests alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, i tot tirat endavant amb un pal, amb una sota i una espardenya, i que parlen de que el millor és doncs potenciar la part emocional. No, escolta'm, nosaltres ja hem potenciat tota la vida la part emocional, però necessitem recursos per potenciar la resta de la part pedagògica, la part d'acompanyament, etc. No podem acompanyar a l'alumnat si no tenim els recursos necessaris, Yolanda, perquè no som superherois.
Recordem, vaga d'educació el 15, 16, sí. 17, 29 i 30 de març contra aquest avançament del calendari escolar i aquesta pel canvi de currículum a secundària, la cronificació de drets retallats o l'exigència del nivell C2 de català als docents. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. En continuarem parlant perquè encara hi ha dies fins que arribi el 15. Gràcies, Yolanda Segura, portaveu del Sindicat de Mestres USTEC. Gràcies, sort.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Fins la propera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tú, si tú ya empiezas a olvidarte lo que te marcaste como nuevos propósitos para el año nuevo y eso que habías pensado por fin perder esos kilos que tanto te molestan, llama a Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético. Perderás hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
El Barça vol continuar pel camí de la felicitat gaudint de bon futbol. I ho viurem amb la passió de sempre.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des d'un 4:45 de la tarda, Elx-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, voy a darte un buen consejo a estas horas de la tarde, a la una y media. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? Bueno, pues préstamos, tarjetas, hipotecas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora mismo. Marca el 900-877-377. Abogadosparatusdeudas.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La invasión Rusia a Ucrania ha provocado una gran volatilidad en los mercados financieros y amenaza con extender sus consecuencias económicas a todos los sectores, también al inmobiliario español. Los expertos creen que el conflicto bélico reducirá la demanda, paralizará las inversiones y elevará aún más los costes de construcción. Todo ello es en ese contexto. Invertir capital ruso en España en el corto plazo sería, dicen, lo más adecuado. La incertidumbre que rodea a Rusia y las posibles sanciones pueden frenar estas inversiones en inmuebles en España por parte de estos ciudadanos. No sé qué piensan Ferran Font, que es el director de estudios de pisos.com. Ferran, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Poden frenar la inversió en immobles a Espanya per part dels ciutadans russos?
Sí, sí que és cert que la situació actual, òbviament, el que fa és generar una situació d'inestabilitat que, de manera habitual, el que fa és convertir l'habitatge en un valor refugi, per tant, que augmenti aquesta inversió. Sí que és cert que la situació actual i que totes les traves que s'estan posant pels compradors russos o pels inversors russos poden fer que aquesta inversió, que aquesta compra d'habitatge per part de compradors russos baixi. De tota manera, també s'ha de tenir en compte que Espanya en general, tot i que hi ha mercats molt concrets que sí que hi ha una major visibilitat d'aquest tipus de comprador, Espanya en general és un país amb poca exposició al comprador rus, ja que no és dels principals compradors a nivell internacional.
És just el que t'anava a preguntar, Ferran, m'has llegit el pensament, això que els russos tenen una presència molt reduïda en el mercat de residències espanyol, però sí que hi ha una part que almenys estan, diguem-ne, a la part, diguem-ne, nord de Catalunya, no? Per exemple, sí. La part de Girona, Costa Brava, Figueres i tot allò.
Sí, és tal com has comentat. De fet, la presència del comprador internacional a nivell estatal, aquest tancament del 2021 se situa en un 12%, o sigui, el 12% de les compres d'habitatge les fan estrangers, i d'aquest 12%, només un 1,89% són clients russos. Òbviament, això no vol dir que no hi hagi mercats més localitzats, i a nivell provincial, per exemple, podríem parlar de la Cano Balears, que pràcticament un 40% de les compres són fetes per estrangers, però amb això no vull dir que no hi hagi mercats molt localitzats on, efectivament, els clients russos tinguin presència. A casa nostra estaríem parlant de la Costa Brava, estaríem parlant de la Costa del Garraf, estaríem parlant de tots aquells mercats que tenen costa, doncs, on els russos i poden tenir presència, tot i que de manera no molt generalitzada sí que és cert que el client rus és comprador d'un producte molt exclusiu i, per tant, molt cridaner. De tota manera, on pot afectar, diguéssim, que és de manera concreta en aquells mercats on tinguin aquest tipus de producte, o sigui, un tipus de producte producte molt exclusiu, molt car, i no tant d'una manera més generalitzada.
O sigui, diuen, segons he llegit, que la preferència dels russos a l'hora de comprar vivenda és de més de 100 metres quadrats, i per això l'import de les compres que fan d'immobles és elevada. I després, el que tenen a dintre, no? Perquè sempre que hem vist, no sé, a la Costa del Sol o Marbella, hem vist cases de russos, diem, ostres, això té una griferia d'or, té no sé què, és tot el que inverteixen a dintre de la vivenda.
Sí, de fet, no és només la localització, que també, parlant abans d'Alacant, de Balears, però també, com comentes, Màlaga i especialment Marbella, on pràcticament el 30% de les compres són fetes per estrangers, aquí existeix aquest tipus de producte i són mercats que poden oferir allò que el client rus està buscant, i el client rus, d'una manera més o menys generalitzada, busca doncs un producte molt luxós, un producte molt exclusiu, i, òbviament, és un producte que no està a l'abast de tothom.
Exactament. En quant als compradors procedents d'Ucraïna, crec que només suposen un 0,1% de totes les operacions de compra-venda realitzades per estrangers en vivendes, no? De 500.000 o més l'any 2021, Ferran.
Sí, de fet, aquest 2021, com comentes, les operacions que s'han tancat a nivell estatal han superat les 564.000 operacions. Això era una xifra que feia 14 anys que no passava, i per tant el sector immobiliari a dia d'avui es troba en un moment molt expansiu i amb unes xifres molt saludables. Aquí vindrien acompanyades també del volum d'hipoteques que s'ha concedit. Doncs de totes aquestes xifres, com comentàvem, el 12% són fetes per estrangers, i d'aquest 12% només un 0,1% són per compradors ucranians, que és un comprador que difereix molt del que és el comprador rus de manera generalitzada. De tota manera, entre els dos compradors, com dèiem, no arriben a... Si sumem els dos compradors, els russos i els ucranians, no arriben a aquest 2%, i per tant l'exposició del sector és baixa i aniria, com dèiem abans, doncs més localitzada en mercats molt concrets on hi ha producte per aquest tipus de comprador.
Ferran, precisament la invasió russa s'ha produït en un moment en què els costos de construcció han assolit màxims històrics.
Sí, de fet, una de les conseqüències directes que sí que es poden notar és la situació de la inflació. Ja venia d'una inflació alta, però aquesta volatilitat o aquesta situació, diguéssim, de poca previsibilitat genera una conjuntura que fa que la inflació se situï amb cotes molt elevades. Probablement això com a conseqüència directa és que el Banc Central Europeu el que farà serà ralentitzar la pujada de tipus d'interès, i especialment el que ja es pot notar a partir d'avui és un augment de costos energètics, de matèries primeres, el que això desemboca amb un augment dels costos de la construcció que ja venien amb uns costos molt elevats, a més de una dificultat important de trobar mà d'obra en aquesta construcció. I, per tant, estaríem parlant doncs que aquesta inflació es trasllada d'una manera d'augment de costos en el que és la construcció. D'altra manera, que aquesta pujada de la inflació es pot traslladar al sector o al mercat de l'habitatge és en el lloguer. Hi ha molts lloguers que tenen el contracte, la regularització anual del preu de lloguer del contracte està vinculada a l'IPC. Òbviament, un IPC tan alt el que faria seria que tots aquells lloguers que estiguessin referenciats d'aquest IPC, doncs la regulació actual els pujaria el preu.
En aquest context, Ferran, la vivenda podria ser un bon valor refugi, no? Al baixar la demanda d'aquest tipus de productes dels russos, no? Imagino que els preus baixaran i es podran adquirir vivendes amb un millor preu i una alta rendibilitat, no?
L'habitatge com a valor refugi ho hem estat veient durant tot el 2021, és un factor que s'ha produït durant tot aquest 2021. De fet, d'aquelles més de 564.000 operacions que es van signar durant l'any passat, hem de pensar que un 23% del total van ser compres per inversió. Veníem d'un 19% al 2020, i per tant aquesta compra per inversió és cada vegada més rellevant. I això succeeix en moments com l'actual, que veiem volatilitat del mercat i on la rendibilitat i la seguretat que pot oferir una inversió en una compra d'habitatge, doncs, òbviament, està per sobre de les que poden oferir altres mercats que en aquest moment són molt més volàtils o molt menys segurs. Com a conseqüència, el que tindríem d'aquí és un augment de la demanda en general, que si no ve acompanyat també d'un augment d'una oferta o d'una oferta que és capaç de donar resposta a aquesta demanda, l'efecte que es produiria és precisament un augment de preu en aquells mercats on hi hagi poca oferta i molta demanda.
El que queda clar és que el conflicte està provocant que moltes operacions que hi havien en marxa amb inversors d'aquests dos països s'estan accelerant, sobretot per la poc possible tancament bancari, principalment a Rússia.
Sí, de fet, estem parlant d'una situació en la que s'estan posant moltes traves en què potencials compradors o potencials inversors de amb origen a Rússia doncs, tirin davant aquestes inversions i, per tant, hi haurà doncs, moltes operacions que es veuran cancel·lades si no es mouen amb celeritat. Òbviament, és de moment és impossible disposar de dades públiques i dades oficials que ratifiquin aquesta idea, però el que sí que és cert és que té tot el sentit en què aquells que tinguin possibilitat d'invertir i es trobin en la situació que es poden trobar ara mateix els inversors russos, doncs que intentin evitar doncs, tot l'impacte que pot tenir sobre la seva economia, doncs, totes les mesures que diguéssim que s'estan prenent des d'Occident.
Està clar que una guerra hi ha efectes col·laterals, puja la llum, el gas, l'alumini i un munt de coses, exportacions, parlaven també del tema del gra. En continuarem parlant. Avui hem volgut fer-ho amb tu, Ferran Font, director d'estudis de pisos.com, per parlar sobre com està afectant la guerra entre Rússia i Ucraïna al mercat immobiliari espanyol. T'agraeixo molt, com sempre, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, bona feina i salut.
Un plaer, com sempre, salut.
Gràcies.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera mientras a nivel global los mercados ya se resienten, claro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder, ahora que ya me conoces.
Avui us volem parlar de la història de l'Adriana Manso. Hi ha gent que dirà, qui és l'Adriana Manso? Doncs és una d'aquelles increïbles històries d'èxit, com molt poques ens trobaríem, en què el paper de la protagonista l'interpreta una noia molt jove. És una barcelonina que amb tan sol 26 anys és tot un referent de la moda dels anells a gairebé tot el món. De fet, als Estats Units és la principal, o és el principal mercat d'aquesta jove emprenedora. La Manso és com l'anomenen els seus amics i professors a l'institut i és la marca que ella, l'Adriana, va escollir per identificar els seus anells i amb atenció amb els quals ha conquerit el mercat internacional. Gent com Miley Cyrus, Dua Lipa o Bella Hyde porten les seves obres. Adriana Manso, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, enhorabona. Pensaves que des del carrer del Call podries arribar fins a l'altra banda de l'oceà i arribar a les mans de gent tan selecta com aquestes que diem i d'altres que segurament ho porten però que no hem comentat. Tot va començar al carrer del Call, no? És l'origen.
Sí. No, la veritat és que no m'ho hagués esperat mai. Tot va començar com un hobby i a poc a poc van agafant forma, però bueno, a poc a poc, no, bastant ràpid. I res, no, la veritat que és un somni.
Tot va començar amb estocs de plàstic. Què vas fer amb allò?
Bueno, clar, jo recol·lectava o sigui, bijuteria de plàstic, perquè el carrer del Call realment doncs, bueno, és com el lloc per trobar-ho. I això, doncs, no era el moment una mica del plàstic i tenien, bueno, molts d'ells tenien com estocs antics a la rebotiva. I quan buidaven magatzems o el que sigui, doncs moltes vegades m'avisaven i em deien, Adri, escolta, em passa que tenim alguna cosa per tu. I en una d'aquestes doncs, va ser això. Van ser unes quantes bases amb les que vaig començar,
sí,
i moltes altres coses que tenia a casa. Que va... bueno, jo sobretot el que feia era enganxar unes peces amb altres.
Uh-huh.
I així vaig començar.
I com vas passar del carrer del Call a fer aquest salt tan important? Què hi va haver-hi per mig? Què va passar?
Doncs la veritat, tot va anar bastant ràpid perquè el meu producte va agradar bastant ràpid i molta gent com, bueno, no sé, l'acceptava com... no sé, bueno, tothom se'l volia posar bastant ràpid, però sí que és veritat que vaig rebre un mail de l'estilista, la Miley,
sí,
Miley Cyrus, i rei això, i vam dir, vinga, doncs, li enviem. I semblava que estava aquí, però ens va enviar res, ens va arribar un mail i ens va dir que al final no les anava a utilitzar les peces, i que se les quedava de totes maneres. I vam pensar, bueno, pues nada, hem perdut l'oportunitat. I a part com, hòstia, vaya tio. I sí, al cap d'uns mesos va sortir el videoclip de la Miley amb la Miley amb molts anells a les mans.
I què vas pensar?
Jo crec que això és el que va marcar, sí, va marcar una mica com el moment.
I què vas pensar en aquell moment?
Bueno, estava flipant bastant fort, la veritat. No sé, és que no m'ho esperava gens i la veritat que es va notar molt tant en ventes com en repercussió, com en credibilitat, no sé, moltes altres personalitats pues, també van començar a fixar-s'hi. Bueno, no sé, començava a ser una mica l'objecte de desig, no?
La prestigiosa revista de moda Vogue va incloure un dels teus anells entre les millors peces de bijuteria per regalar per menys de $100. En qüestió de 3 o 4 anys... Bueno, no has parat de sortir a les pàgines de les principals revistes i catàlegs de moda d'Amèrica, perquè crec que fins i tot això t'ha portat a tenir d'altres projectes que parlen sobretot de, no sé, de decoració?
Sí, bueno, jo o sigui, quan vaig, al final, jo no vinc del món de la moda i jo vinc, o sigui, vinc del món de l'espectacle i el disseny sempre m'ha agradat moltíssim. Però va ser com, bueno, mira, no vinc del món de la joieria ni de la bijuteria. He fet, al final, per mi són com petites escultures i tenia moltes ganes de dissenyar alguna peça de mobiliari. Vaig fer una taula, que de fet és un puzzle que es pot anar muntant i pots muntar-lo i desmuntar-lo tantes vegades com vulguis.
Molt bé.
I res, però bueno, no sé, també he fet peces de roba, o sigui, alguna peça, sobretot complements, però també he fet alguna peça de roba, però sobretot amb el que estan centrades en la bijuteria.
Molt bé.
I les peces de plàstic.
Crec que els anells teus, els anells de la Manso, estan agafant una dimensió tan important que ja són objecte de plagi i còpies falsificades a botigues online, en què ja crec que ja treballeu per donar una resposta legal.
Sí, és bastant fort, la veritat. O sigui, hi ha gent que et diu, no?, com, tipus, uah, si realment... estàs com AliExpress o a Shein o qualsevol d'aquestes grans plataformes, you made it, no? Sí, ho has aconseguit. Doncs podríem dir que sí, però, bueno, no deixa de fer una mica de ràbia, no?
Oh, no m'estranya, no m'estranya. Bueno, estàs triomfant de manera indiscutible a Europa, Amèrica, també estàs conquerint públic jove del Japó, Corea i la Xina. Qui t'agradaria que portés els teus anells? A banda de qui ja els porta, clar.
Sí. Sí, és que realment, clar, és complicada, aquesta pregunta. O sigui, tinc una llista, com de gent que m'encantaria que els portés, però bueno, per mi el més important és que els segueixin, sobretot la gent que els agrada i descobreixen la marca, la segueixin estimant per molts anys més, perquè bueno, ha venido para quedarse, no? I no vull que sigui només un cop de sort ni un moment... estel·lar de la marca, sinó que duri molts anys més. Per mi és el més important.
Escolta, tot va començar amb la teva àvia, l'Adriana, no? Va ser la figura clau de la creació de la firma, perquè el teu interès per la bijuteria ve d'ella, no? Li encantava portar bijuteria de plàstic, sí. I era increïble com li quedava, deies tu.
Sí. O sigui, l'Adriana sóc jo, la meva àvia era la Maria Rosa, però sí, era la part de mare, i sí, ella sempre portava grans peces de bisuteria, de fet ho feia com amb molta sofisticació. Anava sempre preciosa, la veritat. I jo pensava, si això és plàstic? Sí, realment. Clar, et permetia uns volums i unes formes que no et permeten altres materials.
Clar.
I ben treballat, realment, és algo molt maco.
Per la gent que vulgui tenir un dels teus anells, entrant a la teva plana web, podem veure totes les creacions que has fet. És apte per tots els públics?
Sí, total. Jo crec que sí.
Tothom ho pot portar, sí. No?
Homes, dones, nens... Bueno, nens, no sé, perquè depèn dels dits que tinguin, però sí.
O sigui,
tallatges i models i dissenys per tothom.
A l'abast de tothom. Que ho portin... autèntiques celebritats, això és important, òbviament, perquè dona visibilitat, però que també la gent normal, entre cometes, també tenim accés a poder tenir una d'aquestes obres que fa la catalana, que fan ells per celebritats com la Miley Cyrus, dels 300 euros de préstec que diuen que et va deixar el teu xicot, als 3 milions d'euros que factures a l'any. Espero que siguin molt més, que tinguis molt èxit, Adriana, i enhorabona que una noia de Barcelona estigui fent el que li agrada i, sobretot, tenint èxit, que és el més important. Adriana, gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquestes hores a la 1:52, vindria ben de gust una bona calçotada, no? Doncs ara toca, sí, gaudir d'aquesta bona calçotada amb amics o amb la família. I on ho pots fer? Doncs a la Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, que tenen els millors calçots que hagis provat mai. Has d'anar-hi i fer una bona calçotada a la Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre, número 13, a Palau Solità i Plegamans, o trucant-los al 938-64-30-40 i els pots encarregar per emportar. I no t'oblidis dels millors menuts i moments a la Masia Can Sidro. 938-64-30-40. Tria el plat que més t'agradi a cansidro.com. Diuen que amb la planxa ben plena es pensa diferent. Jo no sé si algú, que segurament la Marta González Peláez... Marta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Si a algú li donem un bon calçot, no sé si el pensament li canviarà. Necessitaríem molts calçots perquè a Putin li canviés, no?, tot allò que li té rodant a la ment.
Sí, jo crec que el Putin és complicat. Hauríem de donar moltes dotzenes de calçots, em sembla.
Jo crec que sí. Avui volem parlar de la comunicació no verbal, Marta, i sobretot ens fixarem en la que té Vladimir Putin, que crec que és una absència total d'aquestes emocions. Comencem. Què és la comunicació no verbal?
Bueno, la comunicació no verbal és la transmissió de missatges i senyals gestuals, com el contacte visual, les expressions facials, els propis gestos de les mans i del cos, la postura, el to de la veu també, també és forma part de la comunicació no verbal, encara que sigui sonora, però no verbal.
Sí.
La verbal és la que emitim les paraules, no?
Mm.
I,
I bueno, doncs aquestes senyals socials que s'anomenen amb un llenguatge tècnic com a kinèsia, que és el significat expressiu d'aquestes senyals, no? Perquè moltes vegades nosaltres parlem i amb els gestos parlem d'una altra manera, o sigui, ens desmentim o ens reafirmem. Llavors, el Putin, no és, és que el Putin és una persona molt freda i molt plana, però és que està entrenada per això, perquè aquest senyor ha estat adiestrat, va ser espia, i els espies, clar, els espies han de tenir un control sobre si mateixos impressionant, perquè si no, doncs, moltes vegades es delaten, no? I llavors, bueno, doncs el tema de que és molt fred, doncs clar, és molt fred perquè els espies, tu... No sé si tu coneixes molts espies. Tens molts amics espies?
La veritat és que no.
El millor temps i no el saps, eh?
Ah, podria, clar. Llavors, si no, seria un espia xungo, no? Que tothom sabria que és espia, clar.
No sabem. Amb qui ens relacionem moltes vegades, no? Doncs, bueno, doncs la principal reflexa de les nostres emocions doncs és la cara, no? La cara, als ulls. Ara que portem la mascareta, els ulls, però... De tota manera, jo penso que la cara sense amb mascareta no és el mateix que la cara sense mascareta.
Òbviament.
Està claríssim.
El que està clar és que si hem vist alguna expressió, Vladimir Putin, és una microexpressió, però sempre és d'alguna cosa xunga, d'ira, de despreci, d'indiferència.
Sí. És que té una... Si tu mires la cara, no té expressió de res. O sigui, és indiferent totalment. O sigui, ell s'ho deu guardar, perquè deu tenir alguna emoció, deu tenir alguna vegada. Dic jo, no sé... A més, es considera una persona, un macho alfa, també, eh? Vull dir que es veu que... No sé si és perquè és el Putin, però té moltes conquestes. O sigui que no sé si a la gent li agrada les persones que no tenen expressió. A mi m'agrada la gent expressiva. Nosaltres som mediterranis, som llatins, i ens agrada el tacte i el contacte, no?
És veritat. Ara que parles de contacte, parlem de les mans. Les mans sobre la taula, què vol dir? Què vol dir això?
Bueno, les mans sobre la taula pues, són gestos molt, molt il·lustradors, perquè les mans normalment... Nosaltres, els llatins i els mediterranis, movem molt les mans quan parlem, no? Ell, pràcticament, no mou les mans. Ell està totalment... Pues, té una sensació, o sigui, una postura de les mans... Pues, des de baix, no? O sigui, que és de nota autoritat. O sigui, ell les mans les té molt, molt quietes i boca baix. Boca baix que vol dir que autoritat, no? Vol dir que ell domina el tot. Perquè realment el seu missatge és de dominar.
Està clar. I només...
Ell mira amb una... Ell té una expressió, l'expressió que té de la mirada, que una mirada, tot i que no té molta expressió, és de domini i de ordre i mando, no?
Per això va aixecar un dit a l'índex de la seva mà esquerra.
Jo suposo que això ha sigut un acte reflex que potser ni siquiera...
Estic d'acord.
Ha tingut controlat, eh? O sigui, però el dit índex vol dir que tu, jo si et assenyalo amb el dit índex, vol dir moltes coses.
I tant. I el fet que tingui el coll inclinat quan va fer la seva locució a Putin i el moviment de les pestanyes i el moviment sutil de l'ombro, què vol dir això?
Bueno, doncs això també es tracta d'un gest que des del punt de l'antropologia detecta que és un to desafiant. O sigui, aquí estic jo i algú que no té por a res, no? Ell, bueno, clar, no té por perquè està molt, molt resguardat, està amb la seva burbuja de vidre i no té por, però ja m'agradaria veure'l al carrer, no? Moltes vegades això tu has de traçar, moltes vegades dius, és que aquesta persona no té por, no, però no té por perquè surt, està, els mitjans de comunicació que l'estan emitint estan controlats per ell. A l'espai també, tota la gent que té al voltant, ell té confiança en que ningú pues, li farà la trairà, no? Llavors, bueno, doncs, és veritat que el punt vulnerable dels humans a vegades és el coll. Saps allò que dius? És que m'ha mirat per encima de l'ombro, no?
Sí.
Aquella expressió que es diu, moltes vegades, doncs és això. És que quan la gent et mira per sobre de l'ombro, vol dir que t'està com... És una mirada, una relació desafiant, no? Com dient, ojo, Montse, ojo, Marta, tranquil, o sigui, no es moveu molt perquè aquí qui mano sóc jo, eh?
Està clar. És un home del que podríem estar parlant molta estona. Marta, estem a punt d'arribar a les notícies de les dues. Malauradament, les notícies estan marcades per aquesta guerra Rússia contra Ucraïna. I està claríssim que un home que, sabent que Angela Merkel, la cancellera alemanya, tenia por als gossos, la va tancar dintre d'un despatx amb un gos sense corretge i sense res. Un tio que fa això...
Bueno. T'ho pots imaginar tot, eh?
Bueno.
Ella està adiestrat per ser espia.
Està clar.
Ja ho diu tot. O sigui, i clar, és un narcisista, però maligne.
Està claríssim. Marta González Peláez, malauradament, avui hem hagut de parlar de Vladimir Putin, aquest personatge fred, distant i sense sang. Tornarem demà. Fins demà. Gràcies, Marta.